Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. És dilluns, però nosaltres a aquesta hora el que fem sempre és apostar per l'educació sexual i afectiva, i per això tenim a la nostra experta en la matèria, la Laura Clotet, metgessa de família, terapeuta, que sempre doncs, ens ofereix les respostes més adients, eh? I això sempre ho hem de dir, perquè no ho diem mai, però que res està preparat, eh? Que nosaltres li anem llançant les preguntes i ella va responent.
Sí, sí, jo vaig responent i no sé si són les més adients, són les que ens surten, són les que em surten al moment.
De moment no ens ha trucat cap oient queixant-se, també és veritat.
La veritat és que jo sempre dic, no?, que si, com més concreta és la pregunta, més fàcil és que la resposta sigui útil pel pacient. Anava a dir pel pacient, això és de formació professional. Que la resposta sigui útil pel oient, amb la qual cosa, de veritat, atreviu-vos a fer preguntes com una mica més concretes, perquè en traureu molt més per vosaltres, i aquí l'objectiu és millorar la sexualitat dels sabadellencs, no és entrar en morbo ni fer culturilla general, que està molt bé, però aquí el que volem és millorar el plaer de la gent de Sabadell, així que preguntes que us siguin útils.
Volem millorar el plaer de la gent de Sabadell, i per això teniu un telèfon on ens podeu enviar la vostra consulta. Ja sabeu, doncs una nota de veu, si us fa vergonya, doncs envia un missatge. No cal que ens oferiu tampoc dades, del vostre cognom, d'on viviu, no. O sigui, molt fàcil, ho fem molt fàcil perquè volem, doncs, sempre parlar de sexe, amb naturalitat i sense embuts. Comencem.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
Vinga, i aquesta és la primera pregunta d'avui dilluns.
A la meva edat tinc 14 anys i ja em surt semen. Podria jo tindre fills?
Hola, sí, pots. De fet, podria acabar aquí la pregunta. La veritat és que probablement hauríem de saber si aquest nen de 14 anys, no?, quin desenvolupament té, uh-huh, i si realment el que ell objectiva com a semen pues, és encara una mica de secreció i de pròstata, o ja té espermatozoides, i això només ho podríem fer una analítica, i no té cap mena de sentit. Pressuposarem que sí, i en principi li recomanarem que si comença a tenir relacions amb penetració pues comenci a fer servir preservatiu, però sobretot que entengui que quan un es fa gran, igual que totes les noies, no?, quan ens fem grans hi ha coses que són molt xules, coses que no ens agraden tant, els pèls potser no ens agraden tant, aquestes poblacions nocturnes emprenyen una mica, costen d'amagar els papes, no?, i a les nenes també, aquests fluxes que a vegades ens costen d'amagar. Però també ens fem grans, i ens fem grans amb totes les conseqüències, i hem de ser responsables de la nostra salut, no? Jo, com a metge de família, quan m'entrava el pas de pediatria adults, és 15 anys, i quan m'entrava un nano de 15 anys per primera vegada a la consulta, feia fora els pares o els demanava permís per sortir, i els deia això: ara ja sou responsables, i això vol dir que sou responsables de la vostra salut, aquí teniu confidencialitat, i és una cosa que tota la gent jove vull que tingueu molt clara. Tindreu confidencialitat en el moment que entreu a salut, o sigui, ningú trucarà als vostres pares si no és un tema supervital. A partir de 15 anys, per la gran majoria de consultes, no cal una autorització paterna, i això fa que vosaltres tingueu aquest accés al sistema sanitari amb total confidencialitat. Podeu preguntar el que vulgueu a metge de família, a llevadora, però també us fa responsables de la vostra salut, i sí, li hem d'informar aquest noi que amb 14 anys doncs ja es pot ser papa, ja es pot deixar una noia embarassada, si l'altra persona també està ja en edat fèrtil, amb la qual cosa a disfrutar la vida, però ja amb les precaucions que toqui.
Molt bé, doncs anem a la següent consulta.
Hola, me llamo Eric. Quería saber si manteniendo relaciones sexuales anales se podría coger el SIDA.
Pues es pot, sí, clar. Evidentment, no tots els tipus de sexe tenen el mateix risc, i el sexe anal sense protecció és un dels de màxim risc d'infeccions de transmissió sexual, inclòs l'OVIH, amb la qual en aquest cas sí que et diria que estàs preguntant per la pràctica de més risc de transmissió de SIDA, i l'única opció que hi ha aquí per no agafar-lo és o estar amb una parella que sabem segur que no el té, ara actualment amb una persona que el tingui, seguir una parella estable i tinguem clar que té una càrrega viral indetectable i que fa la medicació de forma correcta, també s'està demostrant que no es transmet, però sempre i quan aquesta medicació segueixi sent correcta i la càrrega viral segueixi sent indetectable. Però si hi ha un risc de que l'altra persona tingui VIH, el risc màxim és en penetració anal sense preservatiu de totes. Així que precaució i ja està.
És normal sagnar la primera vegada?
La veritat és que no. Això també és un gran mite. Sembla que quan tens la primera relació en penetració hagi de ser de matança de Texas i si no, no has tenit sexo. La veritat és que no, la primera vegada ni ha de fer mal ni ha de sagnar. No? L'himen és una membrana molt, molt làbil i molt flexible que no té per què produir sagnat i si sagnem probablement no és perquè es trenqui l'himen sinó perquè no estàvem preparades, estàvem amb sequetat, hem fet una ferida, amb la qual no és normal sagnar. I si se sagna pues, i no fa mal, entre cometes, no passa res, allò curarà, però si s'acostuma o s'associa, no, al sexe, a plaer o a sagnat, és que estem fent alguna cosa malament. O sigui que no s'ha de patir per la primera vegada, però sí que s'ha de preparar la primera vegada, que són coses diferents.
I molt importants totes dues. Vinga, seguim.
Existeix el sexe placenter a partir dels 50?
Hòstia, confio que sí.
Si no, malament, eh?
Si no, ens estem carregant una part molt, molt bèstia de la població.
Si no, com deia la Mafalda, que paren el mundo, que me bajo, no?
Aviam, si s'acaba ja evidentment, ple. Evidentment, sí, els 50, els 60, els 70. Vull dir, realment, el sexe ha de seguir sent plaer fins a l'últim moment de vida, per llarga que sigui la nostra vida, que déu-n'hi-do l'esperança de vida que tenim ara. El que sí que és important és que a vegades el que hem de fer amb el sexe és anar-lo adaptant als canvis vitals, als canvis d'edat, als canvis perquè hi ha una malaltia, perquè hem canviat de lloc, de viure, perquè a vegades tenim com la sensació que el sexe plaent és el mateix sexe que disfrutàvem amb 20 i amb 50 volem tenir el mateix. I aquí sí que ens frustrarem i pensarem que no podem aconseguir plaer, però no és que no el puguem aconseguir, el plaer, és que potser el plaer té d'altres vies, té d'altres camins, no és aquest sexe superesportiu dels 20 anys, no? És un sexe més calmat, potser, però això no vol dir que no sigui plaent, amb la qual sí que animo molt, molt aquest senyor a disfrutar, no només del sexe, sinó a disfrutar de la vida, o sigui, quan s'aprèn a disfrutar de la vida des de l'àpat fins a una bona migdiada, fins a l'ocell que canta al carrer, tot, absolutament tota la vida es viu d'una altra manera i el sexe també, amb la qual evidentment sí es pot disfrutar a partir dels 50 i que per molts anys es pugui disfrutar, ho anirem celebrant.
Hola, me gustaría saber qué es un succionador de clítoris.
Doncs un producte estrella, no, últimament?
És producte de moda. L'hauríem de començar classificant en els complements o joguines sexuals, per si algú va molt, molt perdut, que no es pensi que estem succionant no sé què. O sigui, un succionador de clítoris, si algú ja va sentint el programa, ja sap que el clítoris és una part d'anatomia que tenim les dones i que és una font de plaer i que està situat més o menys a la nostra vulva i que cal saber on és, perquè si tenim un succionador de clítoris i ens el posem a la punta del nas, tampoc solucionarem res. Sí que és veritat que és la joguina estrella, possiblement, de la majoria de botigues eròtiques i de webs. També us he de dir que l'objectiu és aquest, no? El clítoris, tenim molt clar que té moltes terminals nervioses. Fins ara, l'estimulació per excel·lència havia sigut la vibració, després de quan ja es va mecanitzar. Evidentment, la digital segueix funcionant sempre i la manual segueix funcionant sempre. A nivell d'aparells, doncs, possiblement va començar amb la vibració, per curar la histèria inicialment i després perquè vam descobrir que era divertit. I ara l'objectiu és que els aparells succionin, facin una mica el que se suposa que es practica amb sexe oral i això ens ho faci una màquina, ¿vale? Té molts adeptes, jo us he de dir també que no em crec totes les crítiques positives. És veritat que es diu que es fa una succió de clítoris i com que no és una succió directa, que és més de lateral o més, pues no dona una irritació i pot estar persistentment estimulant el clítoris. Sigui o no sigui directa, una estimulació de clítoris és una zona supersensible i que pot arribar irritada, amb la qual creiem-nos les coses a mitges, provem-les, evidentment és una bona joguina, però com totes les altres, és un complement i no és un tampoc hauria de ser un substitut a res, no? No hauria de ser algo que es converteixi en algo mecànic, de jo m'ho poso, tinc un orgasme o no, però me'l poso, tinc un orgasme i ni me n'he assabentat de què estava fent o què tenia en el cap mentre pensava i feia la llista de la compra, no? Jo recordo una xerrada que vaig anar, que venia en el succionador de clítoris, com una mica això, no? Bueno, és que jo amb aquest aparell, mira, podria estar ara mateix xerrant amb vosaltres i posar-me un succionador i tenir un orgasme. Jo pensava, vale, sí, jo no dic que a nivell mecànic això no sigui possible, però ja m'estigues, quina gràcia té que tu t'estiguis tenint un orgasme mentre estàs parlant davant de 200 persones, o sigui, les coses tenen el seu moment i a vegades també fem publicitat gratuïta, no? S'ha de provar. Si a tu t'agrada la succió, compra't un succionador. Si t'agrada la vibració, compra't un vibrador. Si t'agrada més els copets, doncs t'has de comprar una joguina que és com una llengua i que és com si t'anessin fent amunt i avall amb una llengua, amb la qual cadascú ha de saber què li agrada i buscar la joguina, no? Com ja hem dit algunes vegades. Però igualment, què és producte estrella? Sí. Què més dir-vos del succionador? Hi ha moltes marques de succionadors. Hi ha marques originals de qualitats molt altes i hi ha marques pues, de qualitat més baixa i això a vegades també s'ha de tenir en compte. Potser el resultat que volem és perquè hem agafat una qualitat baixa perquè no sabíem si ens agradaria i llavors el que ens passa és que de la primera freqüència a la segona hi ha molta diferència i no aconseguim la freqüència que volem. O sigui que assessoreu-vos, si podeu, aneu a una botiga eròtica on us puguin assessorar, toqueu-lo, tingueu-lo als dits, que sapigueu ben bé que esteu comprant i a partir d'aquí compartiu-lo, no el compartiu, feu el que us sembli, i quan dic compartir no vol dir que el compartim simultàniament, eh? S'ha de rentar entre una persona i l'altra, però com a mínim que sigui un joc a afegir, que no sigui per substituir tota la resta, o que no sigui una opció a jo no he tingut mai un orgasme i ara em compraré això i el tindré. Pot ser, i seria fantàstic, i seria meravellós que fos tan fàcil de resoldre. La majoria de gent que no té orgasmes o té problemes d'orgasme és perquè té un bloqueig, una falta de donar-se permís, molts tabús, i això no se resol amb un aparell per molt bé que succioni. Vull dir que cuidadito perquè amb les expectatives que posem a la joguina.
Però estic segura que les cartes dels Reis aniran plenes.
Les cartes dels Reis aniran plenes.
Vinga, seguim.
Per què la pornografia continua sent tan masclista encara, no?
Bueno, la pornografia és masclista ni més ni menys perquè la societat és masclista. No podem oblidar que estem en una societat heteropatriarcal on el poder el tenen els homes heteros blancs, amb la qual cosa la societat és un reflex de la pornografia i la pornografia és un reflex de la societat i no hi ha més. Qui veu pornografia és l'home globalment, o està dissenyada i pensada per l'home hetero, amb la qual és masclista perquè és el que estem acostumats i és el que realment encara pues, posa i provoca, fa que tingui un moviment brutal de diners en la majoria de casos, amb la qual cosa està clar que la pornografia és masclista, sobretot en quant a respecte, en quant a consentiment, en quant a pràctiques i en quant a de qui és el plaer. Tot i que, si em permeteu ser crítiques, jo no diré mai que la pornografia és dolenta. Sempre i quan tinguem clar que la pornografia és ficció, no hi ha res a dir. La pornografia és ficció i si tinguéssim una societat no masclista i tinguéssim clar que això és ficció, no seria un problema. Amb la qual cosa, què li podem demanar a la pornografia? Que sigui més realista, perquè aquesta pornografia masclista, el problema ja no és que sigui masclista, és que és tan dolenta per l'home com per la dona. Jo no dic que no provoqui un estímul ràpid o que no pugui ser gratificant en un moment donat per l'home, però si intentem reproduir el que veiem, és font d'insatisfacció per l'home, no? Es requereixen unes mides mínimes, aguantar un mínim, poder fer unes pràctiques concretes, i això és ficció, amb la qual intentar reproduir aquest patró de la pornografia fa tant de mal en homes que en dones. És antiplaer en dones, però també és font d'ansietat i de disfuncions en homes, amb la qual és masclista, però el problema gros ja no és si és o no masclista, és que ens està inhibint de fantasejar, de viure i de tenir plaer, perquè ens està marcant uns estereotips i ens està marcant uns llindars inassolibles, amb la qual masclista sí, però moltes més coses més greus també.
Hola, em dic Judit i m'agradaria saber si el virus del papiloma es contrau només via sexual o també pot ser que es pugui agafar per altres medis o vies, diguem, banys públics, vestuaris i coses d'aquestes.
El virus del papiloma es considera de transmissió sexual, amb la qual cal que hi hagi fluid genital per transmetre's el virus del papiloma, amb la qual cosa no hem de pensar que es pot transmetre d'una altra manera. Evidentment, sexual en el sentit ampli de la paraula. Jo estic masturbant una persona i després em masturbo jo, o jo estic masturbant una persona i enllepo aquells dits. Allà hi ha fluid i pot posar un papiloma humà a via oral. O en un moment donat, sí que he de dir que el virus del papiloma té una part també més cutània, amb la qual si el fluid va cap a fora pot ser pues, que estigui en pell, ¿vale? Però igualment es considera transmissió sexual i no hi ha massa més a afegir. És a dir, si algú et diu que ha agafat un virus de transmissió d'un papiloma per una via no sexual, el més probable és que s'estigui equivocant. Sí, s'ha de dir el virus del papiloma que des de que s'agafa fins que es detecta pot passar molt temps. Vull dir que així com les altres infeccions de transmissió sexual són d'un període curt de latència, excepte algunes, i fan pensar en una relació freqüent o recent, el papiloma no té per què. Pot ser que detectem un virus del papiloma molts anys després de la infecció, amb la qual això pot fer que no faci falta, entre cometes, que hi hagi una altra persona externa a la parella.
Vinga, que tenim més consultes, va.
Hola, bon dia. Mira, volia preguntar, és una curiositat, si a partir de la tercera edat, dels 60, les parelles segueixen mantenint sexe o bé ja no noten plaer.
Aquest programa està molt bé perquè teníem un senyor que ens preguntava si a partir dels 50 es disfrutava. Aquesta senyora ja ha pujat als 60, jo ja he dit abans que 60, 70 i 80.
Fins però, l'últim dia, jo diria, m'afegiria.
Però aquesta senyora hi afegeix un component molt interessant, que és més de 60 i parella. Que dius, ostres, això ja no depèn només de mi. Amb la qual cosa el que és important dir-li a aquesta senyora és que dependrà de la parella, de la complicitat que hi hagi, no? Si us puc dir que el millor predictor de que el sexe a la tercera edat en una parella que es manté serà bo és com és el sexe als 40, als 50. És a dir, la gent que té molt bon sexe amb la seva parella als 40, als 50, o si ve dels 30 o dels 20 i manté aquest bon sexe, tindrà bon sexe amb 60, amb 70, amb 80.
Clar, perquè ja tindrà el pòsit, no?
Ja ho té ja com ho té. Interioritzat. El que no podem és tampoc demanar miracles. I si amb una persona amb la que estem fa anys i fa anys que el sexe no funciona, tampoc podem esperar a arribar als 60 i que comenci a funcionar les coses. Com a mínim, si no fem res.
Exacte, si parlen, no? Busquen teràpia,
si
potser canvia la cosa.
Comencem a parlar, comencem a negociar quines altres coses fem i parlem de les necessitats que tenim, potser sí. Hi ha moltes parelles noves, en gent gran, que descobreixen una sexualitat que no havien tingut abans. I això a vegades ho fa un canvi de parella a l'edat que sigui, no? Però a vegades, a l'haver entrat en una rutina o en un tipus de relació que no funciona, fa que el teu sexe no funcioni, perquè si no funciona la relació, difícilment tindrem bon sexe. Amb la qual cosa, moltes vegades, un canvi de parella fa que descobreixis una sexualitat absolutament diferent, que diguis, uala, el que m'he perdut. I no és veritat, no t'ho has perdut, tens una experiència diferent i en comencem una de nova. Així que benvingut al sexe a totes les edats, les parelles a totes les edats i el plaer a totes les edats.
Ah, evidentment, mai és tard. Vinga, més consultes.
Hola, bona tarda. Mira, a mi m'agradaria preguntar, o sigui, saber, quan jo mantinc relacions sexuals amb una persona i em quedo embarassada i vull avortar perquè no em veig preparada per tirar endavant un embaràs, quines tècniques d'avortament hi ha?
Bueno, el primer que hem d'explicar-li a aquesta persona és que l'avortament només és lliure i a petició de la dona fins a les 14 setmanes, o sigui que realment quan una persona es queda embarassada i no vol, i vol no tenir aquesta criatura, ha de ser una decisió ràpida, amb la qual no aplacem massa tampoc les proves d'embaràs. I a partir d'aquí hi ha dos mètodes bàsics. Un és el químic, prendre unes pastilles, vale? Que això es pot fer fins a les 8-9 setmanes, depenent de la característica de la persona, amb la qual us dic que s'ha d'anar molt ràpid. I a partir d'aquest període ja entrem en mètodes quirúrgics, vale? Que hi ha un parell de mètodes, però són tècniques que no venen al cas, però ja són mètodes quirúrgics. Si normalment és una cirurgia ambulatòria i es torna a casa, però el que és molt important en el tema de l'avortament ja no és tant quin mètode, sinó, sisplau, els tempos. O sigui, si tenim un accident, si tenim una relació no protegida, el primer és la postcoital i tenim 72 hores. Si passem d'aquí, hi ha alguna altra pastilla que ens dona un pèl més de marge, però mai més d'una setmana, i si hi ha risc d'embaràs, sense por al que diran els pares, sense por a res, sisplau, amb gent jove, si algú té sospita d'embaràs, que es faci una prova, perquè els tempos per avortar són molt curts, sobretot de forma voluntària. Estem parlant de 14 setmanes, amb gent que té regles irregulars, quan penseu que... Quan noteu que falta la regla, podeu portar 3 setmanes d'embaràs, amb la qual cosa estem parlant ja de tempos que val la pena accelerar, amb la qual cosa l'avortament, quan sigui necessari, quan abans millor, també per agressió física. Com abans l'enganxem, menys agressiu ha de ser la tècnica.
Però doncs ja ho sabeu, informeu-vos, experimenteu, parleu i també doneu-vos el permís per tenir i gaudir d'aquest plaer. Moltíssimes gràcies, Laura. Fins al pròxim dilluns. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the... Al matí, amb Raquel García.